Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Com estem? Sí? Bé? Perfecte. Doncs engeguem nosaltres aquests gairebé 30 minuts. Hola, què tal? Com estàs, Ricky?
Molt bé, Candela. Aquí estem, com sempre, donant les gràcies a tots els amics i amigues, doncs, que, com sempre, ens fan costat a la segona part, o bé a la primera del Passeu sense trucar, aquí des de la cadena Pirenaica. I res, la veritat és que s'ha de dir que el tanto que va de canto, no, que cada cop fot més fred.
Espera't, encara no ha arribat.
Bueno, avui estava parlant amb un company que puja ben sovint de la Seu,
sí,
i m'explicava que al matí a la Seu fotia un fred que pelava, eh? Diu, mira, ara tenint en compte que estic aquí i quan fa res, que estava baix, jo diria que a la Seu, no sé quina temperatura tenim aquí, però a la Seu segurament 3 o 4 o por ahí graus menys els tenim, eh?
És que tenen la humitat també, saps? I llavors això es nota molt. Aquí ho tenim més sec.
Sí, home, tenint
és
en
més
compte,
sec el clima.
Tenint en compte que a les 8 i quart estava esperant l'autobús...
No em parlis de l'autobús avui,
ja,
eh?
Ja ho sé. Marcava el termòmetre 2 graus.
Veus?
Doncs imagina't si a la Seu estan, doncs igual estan ja a 0 o sota 0.
No ho sé.
Bueno.
Però espera't, que el divendres i dissabte és quan això la cosa
diuen.
Sembla que...
Això diuen.
Déu-n'hi-do, eh?
I que també diuen que el dijous, crec que és el dijous que nevarà a cotes baixes.
No, això és que han posat espelmes a la Verge de Meritxell, eh?
Bueno. Molt bé, doncs, aviam, anem a començar avui el programa, aquesta segona part. Ja sabeu que som molt aficionats, tant la Candela com jo, a recordar coses, no? I hi ha coses, doncs, que tenen la seva gràcia, no? Mirin, un dia com avui, 18 de novembre de l'any 1962, a Madrid, doncs es va iniciar una mena de aconteixement musical que canviaria per sempre l'escena musical espanyola. Va ser les matinals del Circo Price, uns concerts que se celebraven al matí, i bueno, doncs es van convertir, com aquell que diu, en l'epicentre emergent del moviment rock i pop al país veí, Espanya, oferint als joves artistes, doncs, una manera, com ha de ser, una plataforma per poder, doncs, expressar el seu talent, i també a la joventut, en aquest cas de Madrid, doncs, un espai de llibertat i modernitat, però que, l'època franquista, no? Estava Franco al poder, no? Com aquell que diu.
No li agradava la música, aquest senyor?
Pues mira, no es veu que no. Bueno, l'altre dia em va fer molta gràcia perquè estava veient una entrevista que li havien fet ja fa temps a Encarnita Polo,
ai,
aquesta pobra dona, doncs, que ha mort com ha mort, a la misèria i, a més, de mala manera.
Home, sí, l'han matada,
sí.
Assassinada.
I explicava una anècdota molt divertida que diu, vaig anar un dia a una de aquestes festes que dava el Caudillo, allà al Palacio del Pardo, a la Granja, no? I, clar, jo vaig anar-hi, doncs, com a convidada per cantar a la festa, no? Entre d'altres, no? I quan el... Fuentes de Villavicencio, sí, me'n recordo, tu, que era un de les mans dretes, que devia tenir vàries o moltes, a l'amic Paco, doncs li va dir, bueno, i usted, senyora Encarnita, què va cantar? Diu, voy a cantar el Paco Paco, que era la cançó que era, es va fer molt famosa per part de la Encarnita Polo, cançó que va arreglar, perquè és una cançó del, diguem-ne, de la música popular, però que va fer un arranjament, doncs, del seu marit, a Adolfo Whitemans, no? Que era el tio aquest que arreglava, era un músic i que...
Era el arreglador. Arrangista.
Arrangista, sí, sí. Bueno, mira, va fer la sintonia de l'1-2-3, entre d'altres coses,
sí,
per exemple.
No?
Doncs aquest tio, doncs, li va fer aquesta cançó, que era un clàssic, i, clar, quan va dir que cantaria el Paco Paco, a l'home aquell, el Fuentes de Villavicencio, li va dir, no, oiga, Paco Paco no.
Carai.
Igual el Caudillo, se lo toma mal.
Carai.
I no va poder...
Ai, pobre.
Sí, perquè, clar, com li deia en Paco...
En la intimitat, potser, sí, no, igual, senyor Paco?
Igual es pensa, doncs, que és una història que té a veure amb ell, no? I, per tant, no va cantar Paco, Paco.
Bueno, doncs... Tornant a les matinales del Circo Price, eh?
Sí, sí.
El primer concert hi van haver molts artistes que amb el temps es van convertir en referents de la música dels nostres veïns, la música espanyola.
Sí, senyora.
Entre ells van destacar aquests que estem escoltant. Miki i los Tonis.
Exacte.
O los Relámpagos, també, eh?
També, també, los Relámpagos. Ah, sí. Sí, sí, sí.
Ah, sí, avui sona. A mi no em sona, eh?
I tant, i tant. No és una encara. Pena no sé nedar, sí, home, i tant. És una pena.
És una pena.
No sé nedar.
No sé nedar.
Doncs Miki també, que era el que també li deien el hombre de goma, no? I que després també, primer va començar amb els Tonis, després va fer una bona carrera en solitari. I recordo una cançó, a veure si algun dia la podem posar, que era El Chico de l'Harmònica, una cançó
sí,
preciosa
ja
de Miki ja amb la seva carrera en solitari.
Sí, sí,
i Los Relámpagos, que no fa gaire també
en parlàvem,
en parlàvem a l'espai aquell que vam fer d'instrumentals,
sí,
exacte,
sí,
d'aquesta
sí.
Banda sensacional amb un munt de gent que després doncs, va fer la seva carrera també en solitari amb gran èxit.
Bé, la història es va acabar,
sí,
podia preveure d'una altra manera el temps que era, no? Perquè es van celebrar entre el 62 i el 64, va tenir un fort impacte, però va ser curt.
Sí.
Perquè es va acabar, doncs, donat pressions polítiques i socials. Ja m'explicareu, quin mal feien cantant, eh?
No,
però, cultura, eh?
Però sí que et puc dir que era una qüestió, doncs hi havia la dictadura que hi havia.
Home,
i
sí,
aleshores, clar, hi havia una reunió de molta gent i també, doncs, bueno, tampoc es volia que la joventut en aquell moment, doncs, tingués...
Ballés i es divertís.
Això mateix,
no,
tingués...
No, havien de passar pel tub, no?
Pel sedàs.
Pel sedàs, això
pel sedàs. Em consta, i ho estic buscant, perquè a Barcelona també es van celebrar aquests concerts, però em sembla que van ser posterior, que es feien al Palau dels Esports, allà al carrer Lleida. I, a més, recordo que un dels presentadors era el ja desaparegut i sempre estimat
Àngel
i
Casas?
Recordat. No, no, que va. Luis Arribas Castro,
molt bé.
Entre d'altres. Però, bueno, ja ho parlarem un altre dia, ho buscaré.
Anem a l'actualitat perquè, senyores i senyors, nens i nenes... Hem de brillar amb llum pròpia al Shopping Andorra Festival, perquè els principals eixos comercials d'Andorra tornen a brillar amb el Festival del Shopping. I què hi podem trobar?
Doncs hi podem trobar música en directe de tributs com Elvis Presley i tributs a grans llegendes del rock, per exemple, AC/DC, Kiss, Guns N' Roses i altres doncs, grups i altres actuacions.
També tallers per adults, podrem combinar fragàncies, crear el nostre propi perfum, descobrir la cal·ligrafia japonesa, dissenyar bolígrafs de resina i aprendre a maquillar-nos com un professional, entre d'altres.
Animacions i espectacles infantils de màgia, teatre, música, així com diversos tallers de manualitats originals.
I també experiències en els punts selfies distribuïts pels principals eixos comercials que ens convidaran a capturar moments únics plens de glamour.
Shopping in Andorra. També tenim una degustació de la gastronomia més exquisita que torna, doncs, de la mà d'Andorra Taula per assaborir els menús tradicionals d'alta muntanya.
Recorda, aquestes activitats són gratuïtes i estaran disponibles durant els 3 caps de setmana del festival, que, per cert, hi arribem al final, eh?
Uh-huh.
Del 7 al 23 de novembre és quan tenim el Shop in Andorra Festival.
Això mateix.
Et convidem a viure les compres més extraordinàries.
Doncs ja ho sabeu, descobreix tota el que vulgueu saber sobre el Shopping Andorra a l'agenda de visitandorra.com.
Passeu sense trucar. amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs molt bé, senyor Miralles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Sí, ja,
bona
ja
tarda.
És la tarda.
Ben, clar, clar, ja sí. Està, ja hem passat l'hora de l'Àngelus, que són les 12, ja hem entrat a la tarda i ja està.
Ja hem passat l'hora de la botifarra blanca a Múnic.
Ah, sí?
Sí, a Múnic, esmorzes és una botifarra blanca, però només fins a les 12 o migdia.
Ah, caram.
A partir de les 12 o migdia, la majoria de llocs on la serveixen la deixen de servir, perquè com que es fa sense conservants ni d'allòs, només es pot menjar fresca. Fins a les 12 o migdia.
No és un bratwurst.
No. És la Weisswurst.
Weisswurst.
Botifarra blanca.
Botifarra blanca.
Sí, sí.
És quines coses.
Us la recomano, si aneu a Múnic. Amb un got de cervesa,
o amb un blanca, tanc, també, un tanc directament, no? Un tanc de cervesa.
És mig litre el got, allà.
Ja, sí,
és mig litre el got. Sí, sí.
Hosti, si demanes, per exemple, una canya... Que,
on una canya ets mig litre.
Una canya.
Sí, i després tens el mas... que és un litro.
Vale. I una canyeta?
Sí, una canyeta, sí, també pots demanar. Per això només ho demanen els nens.
Els nens, no? Vale.
Sí.
Bueno, Joan Marc, a veure, abans de començar amb les coses que sempre ens expliques, avui anem de telescopiar-les per començar, estàs content, no?, que torneu al Camp Nou.
Oh, i tant. Bueno, ja vaig anar a l'entrenament.
Ja,
vas famós,
sí. Ens vas informar des d'allà.
I tant.
I no, molt bé que tornem. El que no està tan bé són els preus que han posat a les entrades.
Ah, sí,
el noi. Les barates són 199 euros.
Home, sí. Sí, sí.
Amb el descompte de soci, que és 20%, sí. Et surt a 150, però tot i així és
caríssim.
Que són les entrades de gol a segona grada. A segona graderia de tribu de gol,
sí.
Que clar, veus el camp, necessites telescopi també per veure els jugadors.
L'Atlas.
Si estan a l'altre, al gol nord, necessites un telescopi potent.
Escolta, i la tarja magna no et serveix de descompte?
No,
però
no,
ell
no,
no t'ho ha anat encara.
Pregunto, no, els que tenen la tarja magna...
No, els que tenen l'abono, que són 24.000 afortunats, que amb l'abonament aquests poden entrar... I us hi ha sortit més barat, però clar, pica molt.
Ara,
a tribuna, un seient a tribuna, no un seient VIP, un seient normal, a tribuna, al millor lloc, està a 589 euros.
Per favor,
em sembla molt fort.
Molt, i a lateral, que és on jo normalment vaig, estaven a 389 euros.
Caríssim. Molt
no, no,
car.
Per aquest partit no aniré, agafaré la meva butaca de casa, i a més, com que diu que farà fred...
Això sí.
Però tu ets soci, no?
Jo soc soci, sí.
Soci amb seient.
No, sense seient.
Sense
no abonat. Soc soci, no abonat.
Vale, no abonat.
No, perquè no vaig a tots els partits, perquè moc molt i no sempre coincideix que puc anar-hi.
Ja.
I aleshores, prefereixo ser soci. Normalment hi havia un descompte del 50%, per aquest partit només serà del 20%, amb un descompte de 10,50 potser m'ho hagués plantejat amb una entrada més ja veurem
més
els propers econòmica. Partits.
Bueno, doncs res, que el Barça torna
sí, amb l'Atlètic, no?
Amb l'Atlètic de Bilbao.
Amb l'Atlètic Club, sí.
Atlètic sí. Club, sí.
Com dic jo, el maligne del nord.
El maligno del nord. Sí.
El maligno
del nord. Però em sembla que no juguen els Williams, no?
Ah, no sé si estaran recuperats.
És que estaven xungos.
Ai, pobres.
Hi ha un que té lumbàlgia, no.
Pubàlgia.
Ja faig com el de la Fuente, pub.
També?
Sí, també té
pubàlgia. Com l'Iñaki.
L'Iñaki.
Ai, aquesta canalla.
No, el Nicol.
El Nicol.
Aquesta canalla.
Bueno,
sí, a
no
veure.
Sé què fan.
Bueno.
Joan Marc, parlem dels telescopis Atlas, que no us penseu que només serveixen per detectar objectes...
Sí.
Com el 3i Atlas,
sí.
Sinó que també fan altres coses.
Sí, no només serveixen per detectar cometes i asteroides, que és la seva raó principal d'existir, sinó que també han servit aquest cop per detectar una supernova.
Una supernova
que es troba en una galàxia a 22 milions d'anys lluny de nosaltres, una galàxia que es diu NGC 3621, amb distància còsmica, això és la nostra barriada, eh?
Ja.
És una de les supernoves més pròximes que s'han observat darrerament. Aquesta es va descobrir el 10 d'abril del 2024. I per què és interessant aquesta supernova? Uh-huh. Mira, perquè hi havia un científic xinès que es diu Yi Yang,
Yi Yang,
de la Universitat de Tsinghua, a Pequí, que quan l'Atlas va descobrir aquesta supernova, la va descobrir just en el moment que es va encendre la supernova, és a dir, just en el moment on hi va haver l'explosió de la supernova, això el 10 d'abril, ell arribava a San Francisco amb un vol de diverses hores, arribava a San Francisco i just quan desembarcava li va arribar l'alerta en el seu telèfon mòbil. Ah. Què va fer aquest senyor? Va dir, la vull observar perquè si l'acabem de descobrir encara podrem veure els primers estadis de l'explosió de la supernova. Una cosa que fins ara no s'ha arribat mai a observar amb un telescopi. I va sotmetre una proposta d'observació a l'Observatori Europeu Austral. Ell és xinès. No participa de l'Observatori Europeu Austral, però de totes maneres va demanar a l'Observatori Europeu Austral temps de telescopi per observar això el més ràpid possible, un procediment d'urgència. És un procediment que existeix per poder observar justament esdeveniments d'aquests inesperats i que passen molt ràpid, i l'endemà ja estava observant el telescopi, el Very Large Telescope, amb l'instrument Force 2, és un dels telescopis de 8 metres que està a Cerro Paranal, a Xile. L'endemà, al cap de 26 hores, que aquest professor xinès havia demanat el seu temps, doncs el telescopi ja estava observant i vam tindre la sort d'agafar l'explosió en els seus moments inicials. 26 hores després de que la primera llum, de la primera alerta de l'Atlas sorgís, pues, ja estàvem observant. Això, l'Atlas cobreix molta quantitat de cel ara, i això no es podia fer abans perquè al millor on allà on s'il·luminava una supernova no hi havia cap telescopi observant. Però ara amb els atles que cobreixen tanta quantitat de cel, pues és molt més fàcil d'enganxar el moment exacte on es produeix l'explosió d'aquest estel. I doncs, gràcies a aquestes observacions primerenques que es van fer amb aquest telescopi de 8 metres a Xile, pues, s'ha pogut veure el que passa en els primers instants d'una supernova, cosa que no s'havia pogut veure mai.
Yeah.
I ens podem imaginar l'explosió, bueno, un estel, el que sabem d'un estel, quan està funcionant, és una bola de gas que està en equilibri d'un costat, i a la força de la gravetat que fa que el gas es comprimeixi i s'aplasti sobre ell mateix, i en el centre d'aquesta bola de gas s'encenen, per la temperatura i per la pressió, s'encenen les reaccions nuclears, i aquestes reaccions nuclears fan una pressió cap a fora, una pressió hidrostàtica del mateix plasma, del mateix gas molt calent que hi ha en l'interior, però també de la reacció nuclear que produeix energia i doncs empeny la gravetat. I això, tens la força de la gravetat que empenys cap a dins, la força de les reaccions nuclears, la força radiativa i hidrostàtica que empeny cap a fora, i això manté en equilibri l'estel durant, pues, el nostre estel, pues, durant 10.000 milions d'anys es mantindrà en equilibri. Però en el moment que la pressió radiativa es perd perquè les reaccions nuclears s'acaben, perquè ja s'ha fusionat tot l'hidrogen i tot el material que hi havia, tot el gas que hi havia dit, ja s'ha gastat, és a dir, ha buidat el dipòsit, aleshores la gravetat fa que les capes exteriors de l'estel apretin cap al nucli, col·lapsa de cop, aquestes capes reboten sobre un nucli i es produeix una explosió. Explosió és una explosió. Tornen a sortir cap a fora amb molta energia. És típic de quan comprimeixes, per exemple, una bossa de plàstic que hi ha gas, fa pum, fa un pum. Hi ha una ona de xoc que surt cap a l'exterior.
Pues aquí un globus, igual. No? També.
Exacte, un globus, sí. Pues fa pum, i l'ona de xoc, aquest pum és l'ona de xoc que t'arriba a les orelles. Doncs aquí passa el mateix, i han pogut veure com aquesta explosió es desenvolupa en les primeres hores, doncs 26 hores més tard de la primera llum. La llum és el primer que surt, però després l'ona de xoc de l'explosió, el gas i tot això va sortint, va recorrent l'estel. Clar, aquest estel feia 500 vegades la dimensió del Sol, és a dir, que tarda un temps, no ve en uns quants segons, tarda doncs diverses hores. I s'ha pogut veure que no és una explosió com ens podríem imaginar amb una simetria esfèrica, no és una esfera, no surten totes les capes del gas de manera esfèrica. En realitat diu que té una forma d'oliva, Oliva aixetada, és a dir, surt pels pols, la majoria del gas comença a sortir pels pols, que suposo que és més fàcil pel gas sortir segons les línies del camp magnètic, pels pols magnètics, i després la resta es va expandint i a mesura que el temps va passant, aquesta oliva es va aixetant i es va transformant en una esfera. En lloc de l'oliva allargada cap amunt, imagina-nos una oliva, però una oliva posada sobre un dels costats més petits, sobre la punta de l'oliva.
Com una pilota de rugbi, no?
Exacte, una pilota de rugbi sobre la punta de la pilota, no sobre el costat, sobre la punta, i després això es va aixetant, i si aixates una cosa que és així, pues es torna una esfera, acaba fent una esfera. I aleshores va engullint tot el que hi ha al voltant de l'estel, en les observacions que s'han fet, es veu que quan arriba ja a la part exterior del sistema estel·lar aquest en el qual ha explotat l'estel, ja és una bola, sí, una bola esfèrica, però és realment curiós que no ho havíem vist mai, que tingués aquesta forma d'oliva, i no ens pensaven que pogués... Tothom l'imaginava com una bola, una esfera que anava progressant de manera simètrica.
Saps el que m'ha cridat l'atenció? Quan has començat a explicar tota aquesta història, de la manera que aquest home s'inventarà, que és el tema del mòbil, com és...
Devia tindre una aplicació on surten les alertes astronòmiques, perquè el que fa Atlas és enviar a una central totes les coses que els telescopis veuen que són fora d'un normal, com supernoves, com cometes, com asteroides, coses que ells que en diuen transitoris, I aquesta central envia alertes, suposo que hi ha una aplicació, i envia alertes a tots els astrònoms del món que vulguin observar aquests esdeveniments transitoris.
Molt bé, no?
La qüestió és que hem guanyat tanta capacitat d'observació que podem, avui en dia, observar aquestes coses que fins ara se'ns escapaven. En el futur, encara en guanyarem més, tenim telescopis que ja estan funcionant i d'altres que entraran en funcionament, que ens permetran, el que havia dit fa un quant temps, observar tot l'hemisferi sud, tot el cel de l'hemisferi sud cada 3 dies. I en veurem més d'aquestes coses i podrem agafar, veurem si totes les supernoves exploten igual o no.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ens escalfarem una miqueta amb música que ens arriba des del Carib.
Em posa la pell de gallina.
Oi.
De veritat, quan sento això, ostres tu, ni que fos covai no ho soc. Però mira, és que m'emociona sentir aquest home.
Máximo Francisco Repilado Muñoz. El seu pseudònim, Compay Segundo, músic i compositor cubà d'una àmplia trajectòria musical. Va arribar a ser un popular compositor i intèrpret molt conegut entre els amants de la música cubana. Era molt gran quan ens va deixar,
Sí, avui...
I avui hauria fet molts anys,
Avui hauria fet molts anys. Compay Segundo. Fantàstic.
Va néixer el 18 de novembre del 1907 a Poblado de Siboney, a Cuba.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
Bé, no cap dubte que hem entrat en el capítol musical de final de programa, i també volem recordar a Pedro Infante Cruz. El Pedro Infante, que va ser un actor i cantant mexicà de grandíssim èxit, la seva carrera va anar tant del cinema com a la música i es va consolidar com una de les figures clau de l'època d'or del cinema mexicà. Avui també aquest home hagués fet anys, va néixer un 18 de novembre de 1917 a Mèxic, concretament a Mazatlán.
Los corazones. Són AC/DC, AC/DC, perquè ja fa uns anys ens va deixar Malcolm Young.
Sí, senyora.
Guitarrista d'aquesta banda.
Aquella banda dels pantalonets curts i les gorretes. I aquell home amb aquesta guitarra que donava aquells passos tan peculiars i característiques amb una cama.
A peu coix.
A peu coix.
A peu coix.
Sí, sí, sí.
Malcolm Young ens deixava a l'any 2017. Però avui serà una formació.
Sí, només tenia 64 anys.
Només tenia 64 anys,
només,
sí senyor.
Només,
sí, sí. Sí, sí.
Bé, avui marxarem amb una, sí, amb una formació anglesa, britànica. És un tema que va aparèixer el 18 de novembre, també dia com avui, però de l'any 1986. Un tema molt, molt, molt conegut.
Home,
i que es va,
sí,
cantar moltíssim, moltíssim. Estem parlant del Notorious...
de Duran Duran. Així que amb ells ens quedem. Demà tornem.
Adeu, a disfrutar-ho. No!